A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvingudes i benvinguts a Mafalda. Prepareu-vos per parar el món i encendre la ràdio. Bueno, bueno, Laia Molné, benvinguda.
Hola.
Laia Molné només, perquè avui no tenim a la nostra Miriam Gómez.
No hay Miriam Gómez.
Com estàs, Laia?
Bé, eh? Hay, en todo esto, yo voy a decir, hay una causalidad, casualidad, no sé qué
es. No sabemos lo que es.
No tenemos claro, pero siempre que hay la sección de hoy, que te ha dicho que presentes tú, pues Miriam desaparece. Y no es expresamente porque voy a decir, no es que digamos, no, es que si hablamos de esto Miriam no puede venir. No, no, està invitada sempre.
No, i a part, jo crec que aquest tema és el que t'ha comentat abans, que a la Miriam jo crec que li mola i a part, pues, també se interessa.
Ha habido cuatro seccions aquestes, diria, i Miriam no està.
Bueno, Miriam, si quieres expresar tu opinió...
Sí, perquè la tenim al chat, que és el més divertit, no, no
sí,
està aquí.
Sí, o sea, està presente.
Però la tenim presente en cuerpo y alma. Bueno, todo tuyo.
Bueno, i clar, jo vull dir que per molt que la gent ja pugui saber... avui tenim a la Laia sexòloga,
sí.
Perquè m'encanta, perquè jo et veig com el personatge múltiple. Tenem la Laia pitonissa, la Laia sexòloga, la Laia no sé què, la no sé quantos. O sea, eres múltiple personalitat.
D'aquesta penya que té personalitats múltiples. No, jo sempre ho dic. Mira, que Miriam nos dice que és per no escucharme. Pues si me estás escuchando, loca. Bueno, jo sempre dic que jo no soc sexòloga, que no soy entendida en nada, que jo busco internet i explico experiències i tal, vale? Però que, evidentment, hi ha professionals i atenen molt millor que el que puguem dir a la ràdio. Que
sí,
aquí
però...
és una pinceladita de coses.
Mira, és que estic al lloc de la Miriam i me siento Miriam Gómez perquè voy a echar una lanza. Voy a echar una lanza, efectivamente, voy a echar una lanza al teu favor. I és que, a veure, tu no ets sexòloga, però tu prepares molt bé, t'informes molt bé i ho expliques molt bé. I és veritat que tots els programes que hem fet de sexe d'aquest àmbit pues, han agradat molt. Així que...
S'ha de dir que no és fàcil perquè són moltes coses, però alhora, vull dir, són coses que jo trobo a internet i que entenc que qualsevol pot trobar, però a vegades no, i el que portem avui, el que crec que és més interessant és que portem testimonis, perquè hi ha moltes coses...
Testimonios.
Testimonios reales. Hi ha moltes coses que... Perquè avui no venim a parlar, habitualment venim a parlar de coses més sucoses, no? Mm. Avui vamos un poquito más serios, entre comillas.
Un poquito más serios.
Poquito. Perquè avui parlarem de sexualitat femenina. I per què parlem avui de sexualitat femenina? Pues mira aquí, que lo voy a ligar, perquè aquest mes, el dia 28, si no m'equivoco, és el dia de la sexualitat femenina de la dona. Mira, aquí t'he matat.
Sexualitat femenina de la dona, eh?
És a dir, és el dia de la higiene femenina, de, vale, i s'estan fent actes, aquí a Tarragona no sé, on treballo jo sí, lo están tirando muchos consells comarcals i tal, i dije, mira, pues just vaig a fer un Laia sexòloga i va quedar clavadíssim.
Vale, però abans de començar, i ho farem de forma molt ràpida, però tenim dos temes per comentar,
sí.
Rapiditos. El primer, abans de comentar-lo, si puede ser, Òscar, si me pones la musiquita.
¿Cómo puede aparecer una cabeza nuclear en Cornellà de Llobregat?
Sí, no sé si me he equivocado yo de la música. Efectivamente, me he equivocado yo, ¿no?
Está
sí,
mal, sí.
Claro, estábamos escuchando a Paco, de los hombres de Paco, pero yo pensaba que te había ficat la música, que es El Madero, la canción de Estopa, que es la nueva banda sonora de esto. Pero bueno,
¿y
sí,
lo de Cornellà? Porque...
sí, porque debe ser el videoclip. Clar, com tot m'ho baixo al YouTube, deu ser el videoclip que primer comencen parlant entre ells. És simplement que l'avances. Ai, ai, arriba. Siguiéndome la pista, aunque tú te metas en el autopista, no te fíes de los coches negros, sobre todo si van tres tíos serios. Y en el departamento de inteligencia, son inteligentes pero no tienen paciencia, con un coche de los nuevos ya no... Pues sí, efectivamente. El Madero,
sembla
que
m'expliques, eh?
Sí,
perquè no, jo no.
A veure, vale. jo estava molt emocionada, efectivament. Va ser, jo crec que va ser un capítol regalo per a aquells fans de la sèrie, perquè el capítol en si, a mi, com a trama, no em va agradar, perquè no aportava res, no m'agrada molt. Però clar, està ficant a Lucas,
clar.
Lucas, Hugo Silva, con el pelo largo, que se corte el puto pelo ya, Hugo Silva, per favor, ja està. Te fican escenas de Hugo, de Sara, con sus frasecitas. Y era muy nostálgico todo, pero en cuanto a la serie, el primer capítulo a mí no me va a acabar de agradar mucho. Pero bueno, que la seguiré viendo, efectivamente.
Efectivamente, hasta el final. Ah, ¿y esto de Cornella? ¿Qué pasa? ¿Que la trama ya...?
No, es porque es el inicio del videoclip. Y a vos del videoclip es la canción, la de Rafael Los Estopa.
Sí.
Que es digo El Madero, que es como la banda sonora de esta nueva temporada. Y a vos,
vale.
La escena, abans del que comenci el videoclip y la canción, es el Paco, el Povedilla y el Mariano, que son fans de Los Hombres de Paco, lo sabéis, y quien no, pues os jodéis. parlan y dien algo de Estopa, que son de Cornellà. Viva Estopa también, claro que sí. Maradamol Estopa, Chispita nos lo dice, pues yo también, claro que
por
sí.
Por aquí Miriam pide un aplauso porque Pepa ha llegado, Pepa. Pero no vamos a aplaudir siempre a Pepa, porque es que siempre aplaudimos
pues
solo a
avui
Pepa.
Pues avui anem a aplaudir a Chispita, claro. Venga. Que sí.
Porque le gusta Estopa.
Estopa, vale. ¿A qué no le gusta? Pregunto.
A mí ni sí ni no.
Bueno, pero no te gusta.
No. No le tengo desgana, pero tampoco le tengo gana. Que vos que digui.
Desde aquí Mumpar aporta su criterio televisivo que diu, no, a mí no me agradan Los Hombres de Paco y a mi padre le gustó Masterchef. Molt bé, gracias, papá.
¿Pero era el Masterchef famoso o...?
No, Masterchef. No, ahora es un Masterchef normal.
Claro, es que a él le pega ver Masterchef.
Sí, sí, sí. Pero bueno, gracias por el comentario.
Pero además que si no estás en la onda, pone Masterchef mal también.
Claro, yo porque es muy para. Porque, claro. Pero bueno, muchas gracias, Ramón Rubira. Sí. ¿Qué era Madi? Siguiente tema, que a far ha pasado avui.
Déjamelo presentar a mí.
Es rigurosa actualidad. Y tenim foto, que ho sàpigues.
Ah, genial. No, pero primero ho descrivim, ¿vale? Y luego vemos la foto, vale. Si se puede esperar. Porque a mí me has pasado tú y al primer cuando he visto la foto digo, está todo normal. Porque, amigos, Pablo Iglesias se ha cortado la coleta.
Increíble momento.
Se ha cortado la coleta, pero se ha dejado un bob, un pelito así, que, pues no sé. No es que se haya puesto un punk y digas, ¡buah, qué diferencia, loco! Es que tampoco cambia molt. Lo único que en seco ve es que no hay coleta. Ya podemos poner, si queréis.
Al Twitch intentarem veure la foto. Jo crec que s'ha ficat un pentinat com molt clàssic.
És muy
rollo Juventudes de...
Mira. Es que además sale con el libro, él ahí...
Mira, con mira todo, qué fachero.
El paquete de tabaco, claro, que
fachero.
No falte.
A ver, estava preparada la postura,
Hombre.
Home, però jo crec que s'hauria de fet un rollo moicano... Como el que porta aquí nuestro Álvaro, un poquito más
sí,
radical, ¿no?
No sé, es que es además es eso, si pensas, hostia, la foto no está bien agafada, pues la coleta no se le ve bien, tampoco es que ya haya una diferencia abismal, sí que no se le ven los pelitos largos de Adaván, pero que vos que digui, tampoco es el gran corte,
Bueno, es lo que digo, en cambios de look, cuando vos cambia de vida, ¿no? Pues ella deixa la política,
claro.
Pues un cambio de look.
Él ha dicho corte, vida nueva, corte nuevo.
Yo a favor, pero yo la que he fet una miqueta más radical, ¿no? Un rollo
por eso,
punky.
Yo creo que le falta para... Ya si vols cridar la atención, pues si te quitas la coleta, que sea con gracia. Pero vaya, que el efecto será el mismo.
Desde aquí un saludo y un abrazo a Pablo Iglesias.
Que está guapo,
Bueno,
está bien. No me gusta Pablo Iglesias, pero le queda
bien. No me gusta, pero bueno, está más guapo, vale.
Le queda bien. No, está más guapo, no. Que no es estos que... Hay algunos que, yo qué sé, estos que han llevado chollas toda la vida. Y literalmente las chollas, Dios, ¿qué ha pasado?
Se le ha ido el rollo.
¿Qué ha pasado? Bueno, pues no, el rollo es el mismo.
Vale.
Considero.
Pablo Iglesias, aquí la haya una pretendienta.
No.
Vale.
Creo que no. ¡Mira, mi hermana!
¡Ostras! No, pero si no me ha aplaudido la Pepa Croqueta, tampoco.
No, pero ya está, y se ha conectado en cena familiar. Un abrazo a toda mi familia y a mi tío, que es su cumple, que lo he ido a felicitar.
Tenemos un cumpleaños feliz o algo para el tío.
Vale,
¿cómo
vale.
Es diu?
Tiet.
Molt bé, Tiet, gran nom, noruego, creo que és. Tiet, no?
No. Josep...
Com es diu, saps com es diu?
Josep Maria, Josep Maria.
Ah, Josep Maria, ostres, sí. Josep Maria.
Però és Tiet.
Va por ti.
És es que he ido a felicitarlo, pero se ha quedado fuera de casa sin claus. Matieta también, ha sido un drama, ya nadie se ha acordado de nada. Bueno, si me escucha, pues felicitad.
Claro, y aquí es interesante porque ya veieu que Laia, como es Laia, viene de familia, efectivamente. Son un poco así, caóticos todos. Laia, yo ahora te cederé, España es tuya. ¿Sí? Que surti tu faceta sexóloga, pero m'agradaria ficar-te una cançó que en su momento te la vaig ficar, que serà com la banda sonora de Laia la sexóloga, así que por favor, Óscar, el temazo.
Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar. Y escuchar su voz cuando se agita por su manera.
No me gusta.
No me gusta esta mierda.
No me gusta.
Es un clásico,
bueno,
de ragatón, ¿eh?
Estaba Yejin aquí, todo el mundo felicitando a mi tío, tu primo. Por aquí, felicidades, tía Chispita. Estupendo todo. Momento muy surrealista. Ah, también está mi amiga Mónica. Así como.
Un saludo, Mónica.
Ya son debut, mira, no está mal, ¿eh? Debut. Vale. Bueno, pues ahora que ya estamos todos, ahora sí que, bueno,
me encanta,
no sé si
porque
todos,
como el fanática de lo sensual de fondo, ¿eh?
Es
fantasía.
Que queda súper bien para lo que vamos a hablar. Es mentira, no queda bien, pero bueno.
Bueno, pon la que quieras, yo le he donado un repertorio.
Vale, sí que yo te da mano la canción al final, que creo que me la has mantenido, la que hablamos.
No,
pues muy bien. Pues
¿quién va a hablar?
No me han dicho.
Ah, sí,
pica.
Sí.
Ah, pues no
pero
está.
Pero es que no está ninguna. Ah, perquè vale. M'hi he ficat jo i que les vagi tirant quan vulgui.
Vale, vale, bueno, pues esa la
només
pediré.
Només
era perquè...
de final, que no és aquesta.
Que no és aquesta, ja l'he vist. Bueno, la pediré. Bueno, avui anem a parlar això de tema sexual, però bueno, moltes vegades hem portat que si la copa, que si mètodes anticonceptius, nos queden portar altres coses, postures sexuals, juguetes, tot això està pendent, ¿vale? Però aprofitant això del mes i de la salut sexual femenina i tot això, hoy vamos a hablar de cosas que nos han podido pasar y que no sabemos, ¿vale? O que no van a cuando tocaba el ginecólogo, que el ginecólogo que va a tocar, pues no. Pero hay muchas vagadas, yo creo que no soy la única que digo, o sea, me pica, pero ya se me pasará. Oye, no, si te pica, pues ves al médico que tú mirin, ¿sabes? Porque no es normal y además la dona, la vagina es muy sensible en el sentido de que, por ejemplo, es muy típico que et pugui donar candidiasis vaginal, que és un hongo que convive amb nosaltres habitualment, que tenim ahí, però que si hi ha alteracions i se descompensa i se sobrepobla, pues la resta de hongos i coses que viven en nostra fauna interna no la pode contrarrestar als nivells necessaris i és quan nos irrita, nos pica, nos molesta i això passa molt.
Jo he tingut.
Veus?
Sí, sí.
Tu, jo i tot el món. Llavors hi ha gent que és més propensa i que en té més, en el sentit de que, per exemple, jo conec gent que va a la platja, es banya i s'ha de canviar les calcetes perquè si estan molles després tindrà candidiasis.
A mi també em va dir la ginecòloga que també és, si el teu sistema immunològic està més fluix o igual que pots agafar un constipat si estàs més dèbil o més baixada de defenses, doncs també te pot atacar per allí.
Claro, és com la flora intestinal.
Exacte.
Per diferenciar una mica, però quan prens antibiòtic la flora es pot ressentir, doncs, bueno, són zones que són molt sensibles, perquè al final, vulguis o no, doncs tenen vida i passen aquestes coses. Però això era com una anècdota, uh-huh. ¿Vale? Jo el primer que volia era parlar de la pastilla anticonceptiva.
Vinga, vamos, ¿vale? Allà.
Jo, primer, si quieres, explico un poco, perquè jo crec que aquí, i a mi encara em costa d'entendre com funciona la pastilla anticonceptiva. Després explicaré. Perquè tu saps que tus ovaris no estan funcionant, no se te creen òvulos mentre prens les pastilles?
Sí, bueno, ho sé, vale. Perquè en su momento me intenté informar, no perquè de
vale.
Primeres no.
Però clar, això vol dir que la regla que tu tens no regla. Uh-huh. Vale? Llavors, això hi ha molta gent que potser ho desconeix o quan t'ho expliquen xoca. Llavors, després jo explicaré mi d'esto personal, uh-huh. Vale? Però tu quan comences a prendre pastilles anticonceptives, aquestes pastilles inhiben que l'ovari funcioni, per tant que creï òvuls. Per què? Perquè és molt fàcil, entre cometes, inhibir un òvul cada 28 dies, que aquí és el problema amb la pastilla masculina, que després parlarem de la pastilla masculina i de su no existència, ¿vale? Però és molt fàcil, entre cometes, mucho más que 100.000 espermatozoides al minuto, ¿no? Però inhibir un òvulo que funciona cada 28 dies. Llavors, què passa? Que aquest òvul no existe. O sigui, no se crea. El que fan les pastilles és que eviten que el cicle menstrual faci l'ovari, que maduri, i, per tant, no hi ha òvul. Llavors, el que tu tens no es regla. Se llama sangrado de abstinencia. Per què? Perquè vol dir que tu estàs prenent hormones. Un xute d'hormones que fa que et passi això. Que no, el teu ovari estigui dient, ui, aquí passa algo, jo no tengo que crear ara aquí, perquè, pues, com quan tens un bebè, deixa de crear, no? Perquè hi ha unes hormones que li estan dient, ara no toca. Què passa? Que quan deixes de prendre-les, que és cada mes, perquè hi ha una setmana que o bé no les prens o prens unes que són efecto placebo, cae sangre, no? I, a més, cau molt clavat, vull dir, els dies que et toca són els que cauràs, sí o sí. Per què? Perquè això significa que s'està desprenent l'endometrio, que és el revestiment de l'útero, perquè deixa de tindre aquestes hormones que li estaven proporcionant un reforç i cae. Però en ningú moment són ovaris, són òvuls. En ningú moment són òvuls. Veus? Aquí això no ho sabies.
No, crec
que moltes vegades la pròpia ginecòloga no t'ho acaba d'explicar bé. Vull dir, el problema que jo crec que hi ha en les pastilles anticonceptives és que nos les manden per a tots. I que jo conec moltíssima gent que la manda pastilles, és que a mi me duele la regla, toma pastilles, sí. Ja està, que no funcionen tus ovaris, no hay problema. No, jo és que tinc molèsties, pues pastilles. No, jo és que no sé si tinc un petit quiste, pues pastilles. Qualsevol cosa, jo he sentit que t'han manat pastilles per coses que amb vitamines segurament et milloraria. Però, bueno, és molt més fàcil a les pastilles. Què passa? Que els ovaris no estan funcionant. No hi ha uns efectes secundaris per això que estiguin, no, clars, però, clar, al final, una cosa que el cos fa habitualment deixa de crear. És com si una gallina es passa molt de temps sense fer ous. Després es farà igual? Pues no ho sé.
No, clar, diuen que després, no sé si és veritat, no?, però que tens més complicat el quedar-te embarassada.
Clar, hi ha qui diu que sí, hi ha qui diu que no. I el metge dirà que no hi ha base empírica demostrable. Llavors, clar, el que passa és que les pastilles anticonceptives, que sí que porten bastant temps a la nostra vida, però són mínimament recents, ara no ho facis dir, però en 60 o així, jo sí que sí, vas estar atenta al Twitch, perquè jo no lo miro, i tu estàs tan atenta a mi que
clar, tampoc... Perquè...
sí, digo
no, perquè no, ja... no, sí, jo aniré mirant, però...
M'hauran enfocat les orelles en algun moment, perquè tu primo dice que tengo unas orejas preciosas. Bueno, veo que el tema va por aquí. Les donen per tot, jo crec que cap any 60 o així van començar a néixer, però clar, realment no tenim uns estudis molt llargs sobre efectos secundaris a largo plazo, no? Mm-hmm. Perquè, bueno, igualment... pot ser que són les pastilles o pot ser que no, que és que aquella persona té problemes previs i, per tant, saps? Hi ha molts factors que al final, si les dones per tot, no pots veure en quin moment sí són necessàries i en quin moment no.
I també pot ser un problema que tampoc te diuen una alternativa.
Claro.
Tu vas allí i dius, no, pues mira, si et prens les pastilles anticonceptives, això et pot arreglar, no? Si tens algun desarreglo hormonal o si et fa molt mal la regla, però tampoc et diuen, bueno, i si no prenc anticonceptives, quina és la meva altra opció? Morir-me cada vegada que em ve la regla, claro. O que em vingui un... Clar, vull dir, jo entenc que no hi ha tampoc una alternativa molt clara, perquè si no te la diríem, però em sobta que només l'única solució en molts casos sigui la pastilla anticonceptiva.
És que jo, i que aquí ja entro en algo personal que no ho sé, però tot això, i moltis... O sigui, jo, si conec de 100 dones, potser 80 en algun moment de la seva vida han pres la pastilla anticonceptiva. I a mi em fa pensar que aquí hi ha un lobby empresarial de les farmacèutiques que funciona molt bé. Si és veritat o no, no ho sé, però jo me'n recordo que ma mare a vegades m'explica que quan vam néixer jo i ma germana, doncs portem 4 anys, aquella època els metges cobraven per fer cesàries i les dues vam néixer per cesària. Era necessària una cesària? Doncs pues es veu que segurament no. Però els metges cobraven més per fer cesàries. I llavors, les dues vam néixer per cesària. Ma mare deia, jo sé que no hagués estat necessària una cesària, almenys en el cas d'una de les dues, no recordo quina. Pues bueno, pues cesàries. Què passa? Que ara, no ho sé, perquè, a veure, jo aquí potser ara estic fent i no toca, no?
No, però bueno, a veure, tampoc estàs afirmant res, però té tota la lògica, com moltes altres coses.
Clar, les pastilles que jo prenia, perquè ara us vull explicar mi caso és que jo tinc ovaris poliquístics, no sé si ho he dit alguna vegada. Això significa que als meus ovaris els costa més del normal crear òvuls i que és un procés complicat que fa que s'enquisti encara més ovari, que li duele, que li moleste, i que cada cop que ho intenta no es pugui sentir pitjor. Però tot això d'aquí, i no m'ho havia dit fins fa poc cap ginecòleg, sol anar relacionat amb hormones més masculines, amb gent que sol estar més grassa i que tu ja notes que té més pèl a la cara i això, mm-hmm. perquè són dues coses que van relacionades amb les hormones masculines i que sol donar doncs, aquests efectes secundaris. Quan a mi em va veure ginecòloga l'última vegada, una ginecòloga nova em va dir, és que tu no sembla que tinguis un ovari poliquístic molt gran. També és veritat que moltíssimes dones que conec els han dit, no, tu tens ovari poliquístico. Últimament és bastant recurrent. Pot ser, però esto es como el colon irritable. Últimament todos tenemos colon irritable.
Dos apuntes. ¿Pots dir una mica què és ovari poliquístic?
Sí, a veure, el que a mi m'han explicat és això, no? És que a mi ovari li costa el procés. No vol dir que no pugui fer l'òvul, sinó vol dir que és un procés que no és tan fàcil perquè s'enquista. És a dir, li surt com una corteza per fora que se va, no, fent, però clar, que això va relacionat sobretot amb tema d'hormones andrògenes, no sé si es diuen així, que són masculines, que és per això que el teu cos té menys hormones femenines i més masculines, i aquest procés li costa més.
Però, i una pregunta, i com detecten si tens ovaris poliquístics? T'ho pregunto perquè a mi, en su momento, per veure aquests desajustes hormonals que tenia, em van fer una ecografia, uh-huh. que, madre mía, era la meva primera ecografia, i clar, te fan veure 2 litres d'aigua i no pixar. Llavors, sí. És duro, cuidado que és duro, perquè clar, a part... t'apreten, òbviament, perquè t'ha passat la maquineta aquella i clar, tu estàs a punt d'explotar, no? Bueno, em van fer aquesta prova per saber si tenia ovaris poliquístics. Llavors, amb una ecografia es pot saber, llavors, això, és que no...
Jo ara et diré que no tinc ni idea perquè a mi m'han fet una prova totalment diferent. Vol dir que no sé quin d'estos fan servir empíric perquè... A mi mai m'ha fet aquesta prova i a mi amb 17 anys em van dir ui, tu tens pista perquè jo vaig estar 6 mesos sense regla i llavors em van dir, anem a fer una prova, no sé què. A mi em van sentar en una camilla, traient-me sang durant 15 minuts de formes pausades i amb allò van mirar mis nivells d'hormones i em van dir, sí, tu tens ovaris poliquístics.
És veritat que a mi també m'han fet proves, no sé si durant 15 minuts, però sí de treure'm sang, està en reposo durant un temps i després te tornen a treure sang.
Exacte.
I allí també tenen els nivells d'hormones. És veritat que em van fer això, però també em van fer l'ecografia.
Vale. Pues a mi només m'han fet aquella. Entenc que amb els nivells d'hormones i el tipus d'hormones que dèiem, que si testosterona i tal, es pot veure i es pot intuir. Però clar, al final és un procés a cada cos. I a mi em van dir, no sembla que ho tinguis molt exagerat per tus rasgos físicos, perquè es veu que ho poden reflexar. Mm-hmm. Llavors... en què no regimos? En el que diuen les analítiques, en el que es veu físicament, en el que es veu en una ecografia. És difícil. Però bueno, amb tot això, és la meva experiència personal, és que jo vaig estar 8 anys amb les pastilles, 8 anys, des dels 17, i cap metge me les volia treure.
Però sí. Ara prens les pastilles?
No, fa 2 mesos que no les prenc.
Ah, hòstia.
Exacto. Aquí viene mi experiència. Vale, vale. No? Jo vaig estar... 8 anys amb pastilles i cap ginecòleg recomanava treure-me'ls perquè deia que m'empitjoria els pòlips que se'm creaven. Uh-huh. Claro, no van empeorar si hasta el moment mis ovarios no están funcionando. Sí, vull dir,
claro.
Actualment van estar 8 anys sense funcionar. 8 anys, clar, jo no sé quines repercussions tenen d'això, però mis ovarios han estat 8 anys inutilitzats, sense crear ni un òvul. Clar, no sé. No em sembla tampoc. I et van fent analítiques de sang i et van dient, bueno, tot està bé, si tot està bé, que vol dir que no parece que te vaya a dar un trombo, perquè aquest és un dels efectes típics de les pastilles anticonceptives, si no parece que te va a dar un trombo, pues tira pa'lante.
Cuidado con las hipocondríacas, que ens
sí,
estiguin escoltant.
No, ara traurem, però traigo aquí el prospecto de mis antigues pastilles. Bueno, pues amb aquesta ginecòloga que vaig anar em va dir, ¿tú sabes cómo es tu regla? Le dijo, no. I dice, ¿dejas las pastillas? Déjate estar de tonteries, deja les pastilles un temps i mira a veure com és tu regla. I llavors vaig dir, bueno, pues acabo aquest paquet i les deixo. Saps el primer que vaig notar?
Què?
Tenia uns canvis d'humor horribles. Porto 8 anys pensant que és normal plorar, enfadar-me, des d'aquí, paciència i amor a mi novio per tot el que ha aguantat.
Sí, bravo. Un saludo des d'aquí a David.
Uns canvis d'humor terribles. Jo m'enfadava per unes coses i, a més, clar, volia tindre raó perquè... No ves cómo me estoy poniendo y encima dices que porque me pongo así, pero no ves que estoy mal, pujaban las hormonas y claro, yo lo que necesitaba era pues apoyo, pero él no podía entender qué me estaba pasando. Y me he pasado 8 años con un desajuste hormonal que fa 2 meses que, o sigui, las discusiones que tenía por culpa de eso no las han tornado a tindre.
Sí. Hostia, tío.
Que ya habrá gente que le pasará eso y habrá gente que no. Mira, por aquí me entienden. ¿Ves? Et donen trombos, com, això, exacte, aquí és tota la discussió, que quan va començar a sortir tot allò d'AstraZeneca van començar a dir que les pastilles donen moltes més probabilitats de trombos, una de cada 100 dones, si no m'equivoco. Traigo aquí el prospecto que evidentemente no vamos a leer, pero yo soy una persona que soy muy hipocondríaca con estas cosas y en cuanto llegaron a mi vida las pastillas, lo primero que hice es leerme todo el prospecto entero, ¿vale?
No hagáis como Laia.
No hagáis como yo. Sí, os dejáis una toma así, porque es importante saber cómo tenéis que actuar según la semana en la toma en la que estéis, porque se actúa diferente si te dejas una toma.
Ah, vale.
Pero...
yo súper preocupada, ¿eh?
Sí, ya te veo. A ver, voy a buscar algunos efectos secundarios, porque yo tengo aquí los más típicos, que si los puedes añadir tú, mientras yo voy buscando los más secundarios...
A ver, los más típicos. Cambios en el ciclo menstrual. Aumento del sangrado menstrual. ¿Això és real? ¿Aumento del sangrado menstrual?
Sí, claro, porque
però
no és un sangrado.
Però quan tu l'aprens.
Clar, perquè...
Ah, doncs pues a mi em passa al contrari, eh?
Hi ha gent que sí, hi ha gent que no. Sobretot hi ha molta gent que no té dolor. Jo tenia dolor, llavors no entenc què li passa a mi endometrio perquè jo tenia dolor i no estava produint ovaris, saps?
Incremento de la sensibilitat de les mames, o sea, de les tetes, que les mames sí. Queda... Nàusees, canvis d'humor, dolores de cabeza, aumento de peso. A veure, jo, abans que comencis a llegir això i per després ja canviar de tema, jo em prenc les pastilles també anticonceptives. També
segueixes les... prenent-les.
Sí, sí. Jo farà uns mesos li vaig preguntar, a part no sé si era ginecòloga o endocrina, i li vaig dir, mira, jo estic bé amb les pastilles, vull dir, no tinc ningun problema, però clar, no sé si és bo prendre-me-les durant tant de temps, perquè igual també portaré 5 anys, vull dir... I clar, em va dir, a veure, si tu anotes bé i te va bé, jo diria que segueixis. Llavors... clar, tampoc em va dir no, no les deixes, no? Llavors, no sé, tinc pensat en estos próximos meses tornar a preguntar. I simplement que, clar, que tothom diu que sí, que poden haver aquests efectes, però realment jo en mi experiència no he tingut cap d'aquests destacats.
Claro.
Vull dir, una vegada puntual, però...
No són habituals, no ho són. Por aquí, ma germana diu, y esto era una obsesión que yo tenía, que si tomáis pastillas, ir con cuidado con la hierba de San Juan, porque...
Que la hierba de San Juan.
Las anula. La hierba de San Juan es una hierba que pueden vender a los bolisterías y que está recomendada para los dolores de regla.
Ah, no, no.
¿Vale? Pero...
Yo hierba de la otra solo.
Vale, aquí tenemos los más... los que tienen más relación graves. Que
vale.
És difícil que passi, però tenen relació, és amb la sang. Lo més típic és que t'espessin la sang. I per tant, te puguin donar coagus. Aquí tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, hemoglobina, trastorno del metabolismo, erupción en las últimas etapas de su embarazo, que clar, no sé si las estás tomando en el embarazo, vamos mal. També tenim trastorno de coagulación de la sangre i convulsiones. Entre algunos efectos que puedan donar, pero ya te digo que yo tengo aquí esto.
Aquí tenemos
esto da para
la
mucho.
Prueba.
Pero vaya, que las pastillas no están mal, pero yo creo que estas llargas temporadas que nos van prendre las pastillas, yo creo que se han de fer descansos.
Y yo, de aquí una reflexión que voy a hacer es... Hostia... prenem las pastillas porque muchas dones tenim desarreglos hormonals i tenim molts problemes d'aquest tipus i... O sigui, la reflexió, no sé la conclusió de reflexió, no, però què passa en general? Vull dir, si s'utilitzen tant les pastilles i si hi ha tant aquestes cosetes és perquè, hòstia, tenim molts problemes i hi ha moltes situacions. ¿Por qué esta putada?
Claro, claro. Aquí ahora estaba Jessin que decía Pepa Croqueta que con o sin pastillas somos cíclicas y lunáticas. y tenemos que aprender a vivir con ello porque es nuestra naturaleza. Es verdad que habitualmente tenemos más cambios de humor, pero en el meu cas, al menos, lo de las pastillas era exagerado. O sea, exagerado, y yo ahora no, realmente noto que yo tenía como un ennubulat aquí dalt que ahora no tengo. Llavors jo de moment no em plantejo tornar les pastilles, a, no diré que em baixa la regla cada mes perquè de moment llevamos dos meses i m'ha bajat una vez, però a, estic intentant pastilles naturals amb vitamines i tal, perquè mira, puestos a gastar-me dinero, lo mismo ja em gastava a 7 euros en les pastilles, més 30 que em feien prendre amb uns sobres per a suavitzar los ovarios que no estaven funcionant, per lo tant mensualment em gastava 45 euros i ara estic provant unes pastilles que em costen 25 euros al mes. Pues mira, por probar tampoco pierdo nada. Ya me estoy ahorrando dinero, ¿sabes?
No, no, y para probar, que es lo que tú dices.
Sí. Llavors, amb tot això que tú deies, ¿no?, que somos seres complejos, sí, y que nos pasan moltes coses, portem dos testimonis. Son llargs, estaremos un rato, son dos testimonis de 3 minuts, pero son casos no relacionados amb la pastilla, sinó amb altres coses que ens poden passar al cos i que jo et comentava al principi, ¿no? Y son casos... Para mí ver un poco heavy, pues son personas muy properas a mí y eso significa que nos puede pasar a todos. Uh-huh. Anem amb el primer, si vols, que sí. Es, bueno, es que la vamos a conocer porque es mi hermana, reconocida mundialmente, y nos va a explicar, ella lo llama su pisito en reformas.
Oli, pues yo os voy a explicar mi experiencia con una cosa llamada himen, que yo, bueno, sabía que existía, pero ni idea de que esto podía dar problemas. Bueno, empecemos por el principio. Yo empecé a tener relaciones y bueno, notaba mucho dolor, cosa que pensaba que era normal, que evidentemente no lo es. Una pequeña molestia puede ser, pero un dolor muy intenso, no. O sea, chicas, si tenéis un dolor muy, muy intenso al tener relaciones, al ginecólogo rápido. Total, que yo seguí teniendo relaciones con ese dolor intenso bastante tiempo porque seguía pensando que era normal, que repito, no lo es, tonta yo. ¿Vale? Entonces, finalmente, después de un largo tiempo, teniendo mucho dolor, cuando tenía relaciones, pues fui al ginecólogo. Entonces ya, la primera vez que fui al ginecólogo, el problema se detectó rápidamente, porque la ginecóloga fue a introducir su cacharro, abre vaginas, y pues no entraba. Entonces ya rápidamente pues vieron que era el himen, lo que yo llamo, tendrá un nombre técnico, pero yo le llamo el himen indestructible. Tenía, bueno, hay un himen, sabéis lo que es, si no la Laia os lo explicará. Yo lo tenía prácticamente entero, ¿vale? Si lo hubiera tenido entero del todo, no me hubiera bajado la regla, que eso también puede pasar. Yo lo tenía prácticamente entero y solo un agujerito en un lateral, entonces tenía la regla, pero rollo gotero, muy poca, muy poca, muy poca. Entonces, bueno, ahí mismo en la consulta, primera vez que fui, me hicieron la primera operación, que me hicieron como una cruz, y entonces me dijeron, bueno, tengo relaciones y todo normal, y se acaba de romper. Pero ahí no acabó la cosa, porque luego continué teniendo relaciones y continué experimentando mucho dolor. Pero bueno, ahí ya no esperé tanto ni ir al ginecólogo, porque ya veía que no. Entonces volví a ir, y bueno, entonces me tuvieron que hacer una segunda intervención, porque resulta que era muy grueso, que también puede pasar. Normalmente es una telita fina, incluso a veces se rompe sin tener relaciones, simplemente por un golpe o algo. Pero en mi caso era muy gruesa y estaba prácticamente entera. Entonces, en la segunda intervención, pues ya tuvieron que... A ver, es una operación muy sencilla. Si a alguien le pasa, que no se asuste, ¿vale? Es con anestesia local y no pasa nada. Es más o menos como las embarazadas, lo que les pasa al parir. Entonces, corta todo, cose todo y arreando. Así que bueno, unas cuantas reformas después, ya tengo el pisito listo para entrar. Si a alguien le pasa, que no se asuste, que no espere mucho a ir al ginecólogo, ¿vale? Y que no se asuste, que no es nada raro.
Ay, a ver, de comentar, es que ha fet el comentari de, bueno, ya tengo el pisito listo, así que quien quiera, que entre, que pida cita.
Ya tiene el pisito reformado.
Ya lo tiene listo para entrar.
Básicamente es esto, o sigui, el himen, ¿no? El conocido himen, que en algunas culturas es súper importante para saber si es virgen o no es virgen.
La cultura
que es,
gitana, sí.
Es un teixit que está a la apertura vaginal y que es va, cuando vas fer gran, pues ya se va retrayendo y va deixant espai, sobre todo para la regla y tal, porque en caso de que l'himen no s'obri, pues es que no pasaría la regla. Claro. llavors tindràs problemes perquè quedaria ja, segurament hauries d'anar per una infecció que te va a dar de tenir ahí eso dentro. En el seu cas, el himen era fort i els himens habitualment són molt fluixets, són una membrana molt petita, o sigui, molt fluixa, però pot ser, hi ha casos que la membrana és més forta. Clar, és el que ja deia al principi, el més important de tot això és que si te duele vayas al ginecólogo. No pienses que el tenir relacions amb dolor és normal més d'una vegada seguida, perquè pot ser que el primer dia, la teva primera vegada, molesti, però no és normal. S'ha d'anar al ginecòleg perquè ella va estar bastant de temps sense anar al ginecòleg.
Ja, això és el que em sorprèn. Que dius, bueno, una, dos, perquè dius, bueno... Però
claro,
ja la
ginecóloga la va veure i va dir, perdona, però sí, aquí no passa nada, por favor, no, aquí hay una membrana. I efectivament, no és tampoc comú, perquè hi ha gent que li pot passar, però bueno, jo crec que hi ha una falta d'informació bastant bèstia. Vale? Ara anem amb un altre cas, que Laura és una persona molt aprensiva i lo va passar un poquito mal. Vale? Perquè aquest és el cas de la Selena, que a vegades també la tenim per aquí, ja fa anys que va passar, però aquest cas és un poc menys comú, però també pot passar. Així que vamos con ello y luego lo comentamos.
Hola, chicas. Bueno, vengo a compartir mi experiencia un tanto especial con la mascota que habitaba en mí. Bueno, ahora entenderéis por qué digo lo de la mascota. Así resumiendo un poco mis antecedentes, pues yo venía que desde la adolescencia, desde que me empezó a venir la regla y tal, pues había sufrido algunos quistes, que es algo habitual, es algo normal y que normalmente con pastillas anticonceptivas pues se suelen deshacer y tal como vienen se van. Total, que hubo un momento en el que un día... así ya más mayor, pues a los 20 o así, tuve un cólico de ovario. Yo me había hecho una revisión ginecológica previamente, pero como no me hicieron una eco vaginal, no me lo vieron, sino que me hicieron una ecografía abdominal por no haber tenido relaciones con chicos, pero bueno, si es otro tema. Total, que luego al ir a la privada me hicieron una revisión ginecológica como Dios manda y me vieron que tenía un quiste. Ese quiste fue evolucionando aunque yo me tomara pastillas. Entonces al ir creciendo pues con antecedentes familiares y tal de que mi madre había tenido un cáncer y falleció de eso y todo el rollo, pues se encendieron las alarmas a ver si no... si yo estaba pues teniendo lo mismo. Entonces se descubrió después, cuando me operaron, que no, porque me extirparon un quiste del ovario derecho de unos 7 centímetros, pero claro, al abrirlo y hacer biopsias y tal, vieron que no era nada maligno, sino que se trataba de un teratoma. Y un teratoma, así resumiendo mucho, es una célula que está en estado, digamos, como cuando nos estamos gestando y por lo que sea esa célula despierta en algún momento en el cual no tiene que despertar así y comienza a generar tejido de muchos tipos, tanto huesos como pelo, entonces... El cuerpo lo que hace es encapsular esa célula porque no está creciendo de forma normal y eso es un teratoma. Así que yo tenía dentro de mí una mascotita.
Aquí tenemos a Selena. Van trobar uñas, pelos, huesos, cartílagos. Vull dir, puede pasar, ¿vale? No es tan común, es el que dèiem. És bastant, això quan ho expliques és bastant, però al final no era nada maligno i per tant no és un problema greu, però clar, li va creciendo un bulto que va resultar ser, pues això, ja es veu que unes cèl·lules al cos pot passar sobretot a l'ovari, però a altres parts del cos podria passar, és una cèl·lula que té el nostre cos i que diu, ai, m'activo, tengo que generar coses. Y clar, com el cos dice, ui, què hace esta cèl·lula aquí generando coses que no toca, la encapsula. ¿Qué pasa? Pues ella va generando dentro de su cápsula y pasa a un quiste.
Ara, quan has explicat això, m'imaginava tot el que explicaves amb la sèrie esta del cuerpo humano.
Sí.
Veia el cuerpo humano, porque yo tenía todo del cuerpo humano. M'imaginava ahí, pues unos ahí...
La célula ahí creando unas uñas, un no sé qué. Pues
increíble
sí.
Todo lo que hace el cuerpo humano, mare meva.
D'aquí m'agradaria destacar lo de la eco vaginal, perquè tu vas a la pública i si no tens certada...
Bueno, és que la pública és un show.
Si no tens certada, per exemple, no te volen fer una citologia. Si algú no sap què és una citologia, és que te prenen una mostra de la paret de l'útero per a veure en què estat estàs, si estàs sana, si tal. No te la volen fer, perquè si no tens 25 anys, no te la volen fer. Però si vas a la privada, te la fan amb 20, amb 22 o amb 23.
Exacte.
Llavors, quina lògica seguim per decidir no fer una citologia a certes edats, si és necessari? Perquè en el cas de Selena, per exemple, no li van voler fer una eco vaginal per no tenir relacions amb homes, quan sí els havia tingut amb dones i, per tant, vull dir, és accessible igual, inclús si és algun necessari, doncs si ella et dona permís ho pots fer, i en canvi la privada li van fer, perquè a veure, perquè és una persona que a més ha tingut antecedents familiars.
Clar, és que...
prioritza, no li van fer una citologia, no li van fer una ecologia vaginal. Home, no ho sé, eh? Vull dir que no s'ha de generalitzar res, no? Però hi ha vegades que no senten una mica el que fan els metges en no, casos de riesgo.
I clar, la seguretat social és un show. Primer demana cita, després... Bueno. És que... Increïble, perquè jo explicaré la meva una anècdota meva ràpida. Jo me recordo que vaig anar amb ma mare farà un any o així. Jo ara tinc 25, per fer 26 dentro de nada. Uf. Però bueno. Llavors, clar, vaig anar fa un any i jo encara no tenia els 25. I vaig anar amb ma mare perquè ma mare s'havia de fer una revisió. Però no sé si va agafar hora per les dues o el que sigui. No sé, vaja, hi vam anar les dues, no? I bueno, jo li vaig explicar això, que és quan em van detectar que tenia la candidiasis aquesta, no?
Sí.
Li vaig explicar, llavors, de primeres, abans de que jo li expliqués, em va dir la ginecòloga, era un poco borde, la verdad, però bueno.
Hay muchos bordes.
Sí, no sé, pues, em va dir, bueno, pues Laura, tu diràs, perquè no sé si tenia 23, perquè encara no havia fet els 24 o 24, perquè, claro, no te toca citologia todavía, no sé... Però abans jo que li expliqués res.
Ja,
i jo,
ja, ja.
A veure, jo vinc aquí primer per si podia tenir una revisió i si no, perquè t'explico que no vinc aquí perquè, mira, m'aburro esta tarda i em vaig acompanyar ma mare a la ginecòloga, no? Pues vaig perquè, bueno, me passa això. I efectivament, després m'han donat les, bueno, les proves sí, de que sí, que tenia el longo este, que a part, sense importància, em va dir, això és molt comú, em va explicar una mica el que has dit tu, no? Que és, bueno, pues per qualsevol cosa... tu ho pots agafar i ja està. Però, no sé, el fet de... Bueno, no tinc 25 anys, però estic aquí.
Claro. No t'han fet cap citologia,
no.
Doncs. A mi em van fer una per privada, perquè com tenia tants problemes d'ovari, vaig decidir anar a privada, i el primer que et fan és una citologia. I no et pregunten si tens 24 o 25, que no ve d'un any, vull dir, no, mi útero no està més formado per tenir un any més. Però bueno, és aquest reglament que tenen i no ho sé. No ho sé, alguna no sé. Norma, algun sentit tindrà, però no sé si és un sentit molt efectiu, la veritat. Però bueno.
Bueno.
Hasta ahí lo tenemos. L'únic, perquè ja vamos mal de tiempo, l'únic final és, i vamos a intentar no discutir mucho del tema perquè estaríamos un rato, però parlar del no nacimiento de la pastilla masculina i el porqué d'aquesta no pastilla masculina, ¿vale?
Vale.
Perquè la pastilla anticonceptiva femenina es va crear fa un munt, això que dèiem, però la pastilla masculina, que no hi podem dir anticonceptiva perquè no seria anticonceptiva perquè no concibes,
ja, exacte.
No sé quin nom li haurien de ficar, però no seria anticonceptiva perquè no concibes. S'han fet alguns estudis con hombres. Jo aquí tinc un estudi d'una pastilla que es va dir DMAU, ¿vale? No sé de quién, que es va intentar doncs, donar pastilles a 83 homes i es va notar pues, un augment de peso i una reducció del colesterol. Bueno, pues como nos pasa a las mujeres, ¿sabes? I es va descartar perquè dava muchos efectos secundarios. Pues como nos pasa a las mujeres.
Efectivamente.
Vull dir, jo entenc que el procés d'intentar matar más de 1.000 cèl·lules al segundo de espermatozoides és molt difícil, tenint en compte que l'alternativa és matar un óvulo al mes, saps? Dicho mal, no? Però jo entenc que és difícil, però també entenc que no pot dir que uno de los problemas son los efectos secundarios quan tinc aquí una carta magna d'efectos secundarios.
Però quin tio es prendria una pastilla anticonceptiva?
Claro.
Bueno, anticonceptiva no, una pastilla...
Aquí vamos amb el problema que les farmacèutiques no els interessa la pastilla masculina. Per què? Perquè l'home, en un tant personal, no es preocuparà tant per la concepció com la dona, perquè la dona serà qui la patirà i serà qui es trobarà amb el cos canviat i amb el bé de tindre un nen. Si són relacions esporàdiques, la dona moltes vegades no té la confiança de dir, ah, mira, ell dice que se toma la pastilla. Perquè en relacions esporàdiques no te fies.
No, i que si ja a alguns els hi costa ficar-se el condó, pues imagina't, tomar-se una pastilla. Ara, seria bo, veure com els afecta a los hombres una pastilla d'aquestes.
Hombre, estaria bien saber los efectos que da, si las hormonas se foten a plorar como yo, por favor. En tot cas, actualment, los únicos métodos masculinos son el preservativo y la vasectomía. Ja està. Ja està.
I la vasectomia, que m'agradaria, seria també un bon debat de saber quant percentatge de vasectomies en general es fa i quants liadores de trompa.
Mira, se m'ha oblidat de buscar, perquè lo queria buscar, si se m'ha oblidat, però és veritat que jo escolto moltes dones que diuen, mira, jo quan... Sí, també, però bueno, són coses diferents, però jo sento moltes dones que diuen, ah, mira, jo quan vaig anar a Tenerife, vaig dir, ja de passo m'he fet la ligadura de trompes. Perdona, no se pot fer una vasectomia a tu marido? Que és molt més superficial, que clar que haurà d'estar 2 o 3 dies al llit, però és que tu vas estar un mes perquè t'han ligat les trompes.
Però és que 2 o 3 dies al llit per un home, tu saps el que és? Se cae...
El paraíso, dicen por aquí. Vinga, pues ja podes ir. Clar, és... És molt més simple, vull dir, és un tall molt més simple, no ha d'obrir una persona per dins, m'entendes? I en canvi, no ho he buscat perquè volia buscar, se m'ha oblidat, però ficaré la mà al foc que es fan més lligadures de trompes que vasectomies.
Segur.
Perquè a més hi ha aquest estigma de com me voy a hacer una vasectomia i nunca más voy a poner progenitar. A ver,
pues obviamente, ¿eres tonto o qué?
A ver, si ella no puede, pues tú también. Vull dir, lo mismo da si es la persona con la que quieres pasar la vida y si no, si tu vida es sexual por lo que fa fit ya está completa, no va a cambiar tu manera de percibir el sexo para no tener espermatozoides activos.
La igualdad en todos sus géneros y sentidos.
Sí.
Una cosa, abans d'anar acabant, vull destacar el comentari de Pepa Croqueta, perquè crec que resumeix una mica el que hem parlat, que se cuida poco la salut femenina, la seguretat social.
Exacte.
Se cuida poco en general, no? Però la seguretat social sí que, bueno, és el cas que hem comentat, hasta los 25. I si tu no vas a los 25, tampoc tens com una cita, que potser sí que s'hauria de fer, no obligatòria, però, home, que truquessin o recordar-t'ho, no? No sé.
No.
Y después, Iciar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo.
Yo conozco la que le van a recomendar a Selena, que es la que van a ella, pero claro, al final depende cada profesional que trobis.
Que la pregunta es si recomendamos alguna clínica privada que no le hayan llegit.
Sí, perdón. Depende del profesional que trobis. Es que potser trobes un profesional. L'altre dia, per exemple, jo parlava amb una dona que conec i que em deia que havia anat al ginecòleg, ella està en època de menopàusia i tal, i havia anat perquè es volia treure el DIU, perquè era un DIU hormonal i no el volia, ja no li servia per res. I va anar, pues como vas al ginecólogo, porque ya sabes cómo van ellos, i diu, jo l'únic que vull és que entrevista el DIU. Sé que no em toca perquè es veu que els DIUs només esteu a urgències, perquè has d'estar amb la regla perquè llisca molt més i tal, i llavors has de demanar hora a urgències i et preparen una hora per treure't el DIU. I va dir, sé que no em toca tal, però és que m'agradaria treure'm el DIU, no sé què. I diu, un ginecòleg, un home jove, tal, i em va dir, no, espera, com estàs? Com et trobes? ¿Tens calors? ¿Te dan sofocos? Explícame cómo estás tú. Això jo crec que no t'ho trobes gaire. Así que també és algo a dir, ostres, depèn del professional.
Sí, òbviament. Que jo no dubto que la que me toca a mi sea una professional increïble, però bueno, era un poco borde. I clar, en aquests casos, en tots, no? Però amb una ginecòloga, no? Hòstia, doncs, potser ja sé que no és la seva feina, no? Tenir aquesta empatia o aquest saber parlar i relacionar-se amb la gent, no? Però depèn de quin cas, que potser a la noia ja li fa cosa, ja li costa, per molt que tu siguis una professional, explicar-t'ho, hòstia, doncs que tinguis una actitud una miqueta més... perquè l'ajudis, no?
Hay que intentar abrir, però no solo abrir con forceps, sinó abrir a la gent perquè s'esperessin.
I el que tu dius, sobretot... Què tal estàs? Què et passa? No? I sobretot quan és ginecòloga, potser te dona més confiança de... Tu tienes lo mismo que jo.
Clar.
Vull dir, tu me pots entendre. En major o menor mesura. Però bueno, desde aquí, a todos los ginecólogos y ginecólogas amargados, tomaros una cerveza, hombre, y...
No tengo nombres, por aquí Chiat pide nombres, no tengo nombres, podría preguntar para qué está privada que es de ella, pero ¿y a qué tal otra que Dix sí que es una pública? ¿Qué tal otra ginecóloga que de ella es una pública que además no nos toca a nosotros porque es en Vice? Pues, tampoco,
bueno, ya investigaremos y te traeremos nombres y apellidos también. Abans ya de acomiadarnos y de hacer...
Ah, no, ponemos la canción, ¿no?
¿Quiere la canción? Que la canción es Watermelon Sugar.
No, sí, ¿eh? Vamos a poner la otra.
¿Cuál?
La de Yepulías. ¿No vamos a poner
Yepulías? Pues pon
la que quieras.
Yepulías y después Watermelon Sugar.
A ver si la tiene, ¿eh?
Melicoto, desquilla mordo, una talla de meló entre el teu nas i el teu mentó, fruit saboroso cobrint els ossos, pocs fatus, paladars fogosos.
Mira, a mi no m'agrada això, o sea, ni me van ni me vienen, ¿vale? Però com que mai es fica aquí música en català, digo, oye, pues me pega...
Valencià,
perquè...
eh?
Valencià, perdó.
Cuidadet millor, amb la terra.
Ah, perquè es diu Yepulías perquè habla pues, de la llaminadura, sí. De, i va aquí la gràcia de com el watermelon sugar.
Sí, és una metàfora, sí. Clar, és que jo quan al principi, o sigui, me vas dir abans Watermelon Sugar, que és la de Harry Styles, que bàsicament és una canció de comerse un conyo. Me'n recordo que al dia que la van ficar jo volia fer una miqueta més... No volia dir comerse un conyo.
I vaig dir jo.
I vaig dir tu, i ahí te salió el espíritu Mafalda.
Sí.
I aquesta doncs, també és com una metàfora de fruites, també de...
Però en valencià, no?
Exacto. Ah. Jo t'he de dir, Laia, no sé los espectadores de Twitch si ens poden donar una review ràpida. Mira, mi madre te dio un buen programa.
Que ta mare abans ha pegado a callar a tu primo porque deia que estaba muy interesante y que escuchara todo el mundo.
Claro, es que esto es así. Sí. No, la veritat és que a mi els programes que fem així de sexe, que, clar, quan dient de sexe, igual se pensa la gent que és sexo i ja està, no?
I que venimos aquí a dir, ui, juju. No,
i a part ho trobo molt interessant i és el que et dic, trobo molt interessant que parlem d'això, de tots els problemes i que només hem comentat dos o tres i per damunt, vull dir que...
Imagina't, jo t'he dit dues persones molt properes a mi, imagina't la de gent que deu haver que li han passat coses. És que tindríamos pa programes, eh?
I sobretot que no ens faci vergonya ni ens preocupi explicar-ho.
Clar, l'Andrea em deia, a mi fa por explicar-ho, dic, tu decideixes, no? Però és algo natural, que sí. Li ha passat al teu cos i que potser hi ha gent que li passa i no ho sap detectar.
O li passen altres coses. I sobretot que si teniu mal, teniu qualsevol altra cosa, doncs... Pues... ginecòloga. I claro. Si no us fa cas, la Seguretat Social... Pues
otra,
pues...
otra.
Exacte. Que no son cosas normales, que nos tenemos que cuidar. Si no nos cuidamos nosotras, ¿quién nos va a cuidar? Claro. Pues nadie nos va a cuidar. Bueno, acabamos el programa. Ens quedan, es que no ho vaig mirar, pero creo que son 5 programas y no 6.
Vale. Mira, ya hemos que ya.
No ho sé, ens quedan molts pocs programas y ya tenim pensadas las temáticas. Farem como especiales en aquesta recta final. Ens ho currarem molt. Habrá sorpresitas.
Vamos a intentar.
Habrá invitados, invitadas, habrá un helicóptero.
Tampoco creo que
Hi hauran cosetes, però bueno, que ens estem intentant currar i simplement pues, que nos sigáis un poquito más, que ja queda poc. I res, i com sempre donar les gràcies a los Mafaldos, a nuestro campo de nabos. ¿Os ha gustado el programa de hoy? ¿Os ha parecido interesante?
Sí, ha habido un momento que Óscar s'ha assustado con lo de la mascotita.
Claro, ¿para qué me dicen que sí? Bueno, pues muchísimas gracias a Dani Martín. Me encanta decir Dani Martín.
Es que se podría pasar...
Sí, los... no te ofenguis, Dani, pero ojalá fueses Dani Martín, ¿no?
La hora de programa que hemos estado, porque me has estado una hora, sí, tú te la podrías estar diciendo Dani Martín.
Dani Martín, efectivamente, ojalá. Óscar, el crack Óscar, y Álvaro, el jefe peor pagado del mundo.
También. Óscar, que ens han ficat cançones vàries així de fons, molt ben puestes.
Clar, jo li he ficat un repertori i li he dit tu mismo, perquè ja Óscar és el DJ del programa.
Sí, sí, lo és.
I abans ja d'acomiadar-nos, ara en Twitch ens quedem un ratet, tampoc és tan tard, però ens quedem només un ratet.
Poquito.
I vindrà Álvaro, ja que tenim aquesta silla vacía, vamos a invitar a Álvaro a que venga.
Que no tiene micro.
Bueno, ara l'Óscar le trae uno. I bueno, ens acomiadem. Primer, jo em vull acomiadar donant-te una altra vegada les gràcies per este programa, perquè no eres sexòloga, però podria ser-lo, perquè ets molt bona explicant aquestes coses. I res més, que ens veiem la setmana que ve i ens acomiadem amb una cançó que se la dedico a mon pare, Ramon Rovira, va por ti. perquè és del seu grup favorit, perquè és molt fan, però molt fan, de veritat,
fan de veritat. Molt no fan de veritat.
Això. Molt fan de veritat d'aquest grup. I ahir van estrenar un nou single, crec que no sé si portaran un nou disc o el que sigui, i em va molar la cançó i us deixem, i se la dedico a mi papi, a mi papi xulo, amb roba estesa i la seva nova cançó, O sea. Ja, ja n'hi ha.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.